9 i 18 minuts, moment de tertúlia al Sant Cugat a fons, moment de saludar també els tertulians mentre solucionem el tema dels auriculars. Jordi Pasqual, bon dia.
S'ha deixat anar un comentari fa un moment que crec que hauria de centrar este debat, que és si Rosalía s'assembla...
Arrimadas.
Em sembla, no em sembla un tema dolent per fer tertúlia.
O sigui,
no.
He vist a Instagram, saps allò que passa ràpid, les fotos d'Instagram, els stories, que jo soc d'una altra quinta i encara em passa massa ràpid allò dels stories. Doncs estava mirant i en sec m'ha semblat que era la Rosalía, l'Arrimadas, aixecant un premi. I dic, què està passant? I era Rosalía.
Tens raó, ara que m'ho estic plantejant. Et compro el...
Ahir Rosalía va guanyar no sé quin premi.
Et compro el parecido razonable.
Estic dient Rosalía i crec que és Rosalía, perdoneu-me, perquè ella...
La mateixa.
La millor de tot
el món. Veieu?
Tenim una
tertúlia molt animada avui. Bé, Jordi Pasqual, Raül Martínez, bon dia.
Molt bon dia.
Aina Serra, també. Saludem ja que heu avançat aquí. Eduard Gené, que avui has arribat bé.
Sí, és que he canviat de parquímetre.
Ah, val, aquest és el...
Ara, voleu que us expliqui una cosa molt petita dels parquímetres?
No.
Sabeu què em va passar l'altre dia? Vaig aparcar pensant en tu, Eduard.
El Manel o el Pep?
No, vaig aparcar pensant en tu perquè vaig aparcar una zona blava i m'havia de relacionar amb un parquímetre. I vaig pensar, ostres, ara ve un moment d'aquells d'Eduard Gené. I hi havia una cua tan bèstia, que vaig pensar, tiriri, que té vi. I me'n vaig anar. Quan vaig tornar, em vaig trobar una nota en anglès que, rotllo, te voy a cortar las piernas. Us ho juro, eh?
Per què?
Us ho juro, perquè havia aparcat sense pagar, però crec que havia aparcat a la zona vermella, aquella que és pel CAP.
Ah, sí.
Però clar, jo no agafo mai el cotxe i a més eren 10 minuts, perquè per això no vaig pagar, eh? Eren 10 minuts, ara vaig a quedar bé, com a ciutadana. I vaig flipar. Una nota amenaçant-me, eh?
Ja no pots arreglar.
10 minuts pot passar.
És que els parquímetres tenen molta mala...
És el que vaig tardar a descarregar una cosa a casa d'això i baixar. Increïble.
A més, pirateig informàtic.
No, clar.
És tot en un.
En una nota deixada a sobre el meu cotxe. Molt fort.
Roseli Pedró, hola.
Hola, bon dia.
I Àgata Guinó, bon dia.
Bon dia, què tal?
Perfecte. Doncs escolteu... No sé si vau estar molt distrets ahir veient l'espectacular debat amb una... No sé, la sensació d'una cosa com molt antiga, no? Molt d'abans. Ara que venen aquestes eleccions del diumenge, que de fet potser aquesta setmana és la primera que som conscients una mica d'aquest diumenge hi ha eleccions. No sé si us ha passat a vosaltres això.
A mi em sap greu que quan deies això una cosa antiga m'estaves mirant.
No és veritat, estàs fent la víctima quan aquest cop no ho és. Que ho podria haver fet.
Si comencem el dematí d'aquesta manera, pots comptar que tot el dia a mi aniré malament, aniré fotut. Jo vaig aguantar exactament 18 minuts.
Ho vas cronometrar.
18 minuts, que va ser quan tota la conversa era Catalunya, i després també Catalunya. I ja vaig deixar-ho córrer. Va ser el primer tram que deia cohesió nacional. No, cohesió del territori.
Es deia així?
Sí, cohesió del territori.
Cohesió territorial.
Més conocida com la unitat nacional.
Exacte.
Sí, Unidad de España es va dir moltes vegades.
I va ser sensacional perquè sobretot a mi el Abascal, que em sembla una persona amb una capacitat dialèctica extraordinària, doncs va dir que automàticament, evidentment, el Torra emmanillat davant del jutge... Bé, va dir davant del jutge, podia dir directament a la presó. I etcètera. Vull dir, va estar bé.
Mm-hmm. Home, fins i tot en aquests primers minuts jo vaig sentir, també, jo vaig durar poc menys o poc més que tu. I era que jo va començar a dir, l'Iglesias va dir, escolta, no podem començar a parlar durant 25 minuts de Catalunya. I va dir, bueno, és que hem decidit que podria ser el primer per començar i per aixecar la... Dic, clar, però alguna cosa s'havia de començar, perquè no Catalunya.
Quan deia, és que, a veure, parlem dels pobles que estan, o sigui, les zones despoblades de Castella, o zones... I la cohesió territorial em sembla molt bé, però no és... Haguéssim de dir, ara anem a parlar de Catalunya, i no cohesió territorial, que és tota Espanya.
Es va parlar de despoblació, com sempre, amb promeses buides. És habitual, això.
Que no serveixen per res, com deies, paraules buides, que bé, no, jo mateix vinc de zones despoblades, de la part de Lleida, i allò, hi ha molts pobles, com tothom sap, absolutament abandonats, deixats de la mà de Déu, i pobles, com va dir l'Iglesias, amb això crec que tenia raó, que és que els mitjans de comunicació, perdó, les comunicacions, tant per carretera com pel que sigui, com pel riu, que abans havia estat, doncs gairebé han deixat d'existir, i tothom ha de funcionar autònomament amb els seus cotxes. L'atenció als pobles és mínima. I aquí també una crítica també a la Generalitat de Catalunya, és clar que sí, el que és la més propera. S'ha fet ben poc, molt poqueta cosa, a nivell d'Estat i a nivell català, pels pobles que es van quedant deserts. Només aquest apunt per començar. Jo puc dir també que vaig estar veient el debat...
I 18 minuts també, o vas aguantar
més? Una miqueta més, fins a vora la una, però em vaig quedar adormit, i quan em vaig despertar dic, ui, quina pèrdua de temps.
Una miqueta, diu.
No, és que ho vaig agafar, que eren quarts de 12 de la nit, ja...
Però jo ja estava aixecant.
Sí.
Però... anaves aixecant.
Normalment m'adormo abans. És el millor element per dormir abans de per agafar el son. És fantàstic la televisió. I ahir, bueno, no cal dir-ho. No m'interessava pràcticament gairebé gens.
Jo el que trobo a faltar d'aquests debats és que quan fem debats aquí a les eleccions locals la gent comenci a treure coses. Trobo una cosa que hauríem d'implementar.
Rajoles.
Sí.
Bueno, gossos.
Hi ha algú, no, que és especialista en treure cosetes? Jo no el vaig veure, eh? No el vaig veure, la veritat.
Però Albert Rivera, jo no sé si portava la bossa d'en Doraemon, perquè no sé com pots portar tantes coses darrere del faristol, era increïble.
I no va portar el Lucas?
No, el Lucas no el va portar.
Bé, dels Lucas només he vist els memes, jo.
Bé, hi ha memes molt bons, la gent té molta imaginació. Home, ai, molt temps lliure.
Utilitzar un que es diu Lucas, quan la frase més famosa a Espanya durant molts anys ha estat "hasta luego, Lucas". És jugar-se-la, tu. És el de naming i el màrqueting no li ha funcionat en aquesta ocasió.
Doncs, escolteu, més enllà de debats i de com estan en aquesta campanya electoral, que per cert, encara hi està havent actes, almenys ahir n'hi va haver uns quants, el cap de setmana també, a vegades les campanyes electorals aquí de les generals han estat passat una mica de puntetes.
Però els actes que han tingut han sigut de puntetes, eh? Perquè tipus d'acte que han tingut, bé,
no, clar,
era la visita d'alguna persona.
Grans actes no, però alguna cosa com a mínim hi ha hagut. Sí. Aquí a Sant Cugat, què espereu que la gent pot haver canviat la idea del vot respecte a les últimes generals? Creieu que serà igual? Creieu que la gent no anirà a votar perquè han estat una mica fins al que vindria a ser capdamunt?
El monyo?
Jo crec que pot canviar una micona, no sé, no m'atreviria a dir qui pot guanyar. Les últimes va guanyar Esquerra, però amb aquestes eleccions es presenta la CUP, que jo crec que aquí té un votant una mica arrelat, i que aquest vot jo crec que se'n va entre Front Republicà i no sé si alguns d'Esquerra Republicana, i s'ha de veure també el factor pacte amb el PSC si li passa factura a Esquerra Republicana.
Creieu, però, que això pot, o sigui, podria afectar aquest pacte en les votacions?
Jo crec que no sé en detall si aquest pacte, que sempre, bueno, però més potser la línia que està agafant darrerament Rufián a nivell de, i potser fins i tot Tardà, no? Crec que no genera molta empatia en tot el votant d'Esquerra, i això pot facilitar que en aquestes eleccions, com que es presenta la CUP, doncs sigui un moment de dir, va, doncs votem la CUP també. Gent que potser no la votaria en l'àmbit local, com que queda un pèl lluny i per liar-la una mica, doncs votem la CUP a Espanya, no? Veig aquest possible traspàs, a part del que deies, no? De votants de la CUP que no van votar, que van votar Esquerra a les últimes nacionals, però a l'haver-hi la CUP, doncs la votin, sí.
Esquerra va guanyar amb comoditat, diguem-ne, en les últimes 13.700 vots, Junts per Catalunya amb 8.600, molt a prop del PSC, que va sumar 8.500, i com ho podem, 6.000, Ciutadans 6.200 també, després molt lluny ja el PP amb 2.500 vots, Vox amb 2.100 i el Front Republicà amb 1.847. Després ja venen molta més gent que ja són més testimonials.
Aquests són les últimes, que no es va presentar la CUP.
Exacte.
Però hi havia front republicà que d'alguna manera hauria capitalitzar bastant vot de la CUP, no?
Sí, però quan mires els estudis de les eleccions en què no s'ha presentat la CUP, en base a enquestes i després com ha canviat respecte a eleccions, veus que el votant de la CUP, quan no pot votar a la CUP, una opció era front republicà, però també és Esquerra i també és en Comú Podem, o Catalunya en Comú, en cada elecció com es presenten.
Sí, sí, sí.
Home, bé. Són 50.000 vots, són moltíssims vots i no sé si els percentatges es mantindran o no. Aquesta és una de les situacions que jo crec que seran més interessants, i és la participació. Com molt bé dèiem, és una situació en la qual la gent està una mica cansada, però al mateix temps el que s'ha de dir és que el votant, i sobretot el votant independentista, està molt motivat, i és possible o pot encara mantenir-se molt motivat. Això és el que hem de veure. I el vot de més cap al PSC o cap a opcions de dretes, no sé quant de motivat estarà. I el repartiment, clar, les enquestes diuen que, per exemple, Ciutadans s'enfonsa. A mi em sembla molt exagerat, però seria una situació que no s'ha donat mai.
I cap on anirien?
En democràcia.
Aquests vots?
Una mica tot arreu. Podem anar tot arreu.
A la CUP no.
Bé, a la CUP potser no.
No m'ho explico.
A la dreta, no?
El fet que la CUP es presenti pot modificar bastant aquests equilibris que dèiem. I jo tinc la impressió que les dues puntes creixeran. I en aquest cas, malauradament, em sembla que Vox creixerà.
Sí, creieu que aquí pot créixer?
O sigui, creixerà més que pugui créixer PP.
A Sant Cugat?
Jo crec que a Sant Cugat no. Espero.
Jo crec que 2.000 i pico vots són molts vots.
Són molts vots.
No, però jo crec que a Sant Cugat el que ens trobem en l'espectre d'Unitat d'Espanya, diguem, és que van passant-se vots uns a altres. Per tant, si creix Vox, baixarà Ciutadans, o baixarà PP, i uns per altres tindran més o menys el mateix.
Jo dic, Ciutadans per mi baixarà, però aquest percentatge per mi anirà a parar.
O sigui, que Vox tindrà més vots a costa de Ciutadans i PP.
Segur. Ciutadans baixarà.
Pot ser, no sé.
I aleshores la CUP el que farà serà treure alguns dels vots d'Esquerra, o alguns dels vots de Com ho Podem.
Si tinguera alguna lògica la presència local, no tindria sentit, perquè Vox ha estat desaparegut del municipi des de les municipals, no?
Bueno, i durant
també, encara que en aquell moment van donar alguna entrevista, i Partit Popular també ha estat bastant desaparegut, tret de l'acte que van fer el cap de setmana, no? I en canvi Ciutadans és l'únic que suposa que per presència institucional té una certa presència més gran, però com la presència a nivell local no es determinen aquestes coses, doncs...
Però tu creus que els vots aniran molt per la presència local? És a dir, en aquests moments aquesta votació tindrà molt a veure amb el que passa fora d'aquí.
Sí, segurament, però jo crec que tindre presència i trobar-te la gent pel carrer i veure que hi ha gent movent-se també ajuda. Aquest sentit hi ha un partit que més o menys ho està fent i altres dos que no dins d'aquest espai polític.
Jo penso que més que la influència que pugui tenir els últims resultats de les eleccions locals, en el cas de Sant Cugat, penso que el que pot influir més en el vot dels catalans és les mogudes, és el que està passant al carrer, és el que està passant a Barcelona concretament i a les ciutats de Tarragona, Girona i Lleida. Crec que això crec que pot influir força. En aquests moments Catalunya està revoltada, és així. A veure, ahir tornava a haver talls a la Diagonal i continuen les acampades, continuen les reivindicacions, hi havia Toló del Rei. Això ocupa una part important de les nostres vides, de la nostra ment, i per tant això influeix molt. I crec que la qüestió local en aquest sentit queda a l'hora de votar cap a Madrid, a l'hora de pensar en aquestes eleccions del diumenge, crec que queda una miqueta, la part local queda una miqueta aïllada, no diré que oblidada, però una miqueta aparcada. I per tant, crec que els vots del diumenge seran en clau nacional, pensant en què es pot fer allà, quan dic allà vull dir el Parlament i el Senat a Madrid, per a solucionar, operar, si més no, aportar el nostre vot i confiar en gent que pugui tirar endavant el procés que ha començat. I aquest procés està avalat per molta gent, de Catalunya, que sí que va per aquesta via.
Jo penso que la manifestació de la CUP de poder participar amb els generals va amb aquesta línia que dius tu. O sigui, és a dir, volem anar allà doncs, a fer un tipus d'oposició, un tipus de negativitat, en el sentit de poder estar i dir-ho en aquell lloc. Per tant, això ha de tenir un resultat a les votacions també d'aquí, però sempre en funció de l'exterior, no pas de... No són les municipals d'aquí. No és això. El vot serà en funció del que pugui passar fora d'aquí, a Espanya.
El que no sabem és si el resultat canviarà molt de les últimes eleccions.
Això és el que, la sensació, no? Que no es morem... Ah, i una altra cosa que és veritat sobre el debat d'ahir és... que és, hi ha un debat que aquí hem tingut també a les tertúlies, no? Que sobre la diferència de visions o com a mínim de que hi hagin 5 senyors de 40 anys
i és que ara veia les fotos que
són tots iguals, és com una mica una...
Són tots iguals, eh?
Sí. És un perfil,
no? I a part,
no?
A mi em fa una mica de por, eh? És a dir, veig que miro això, no? Veig la foto i qui són aquests? O sigui, qui representen aquests 5 tios? Hi ha el PP, hi ha Vox, hi ha Ciutadans i al PSOE, jo tot això, és que, no sé, potser estic molt... Però jo veig però, això... És
la... A qui representen, què vols dir?
És la... No, que veig... no, que són 5, dels quals 4 els emmarco en la dreta, ho sento molt pel PSOE perquè no deuen estar d'acord, però els emmarco en la dreta, i queda un cinquè que és Unides Podemos, que està per veure, perquè la veritat és que al final és un partit que ha treballat tant sobre la comunicació i sobre el discurs que m'agradaria veure en l'aplicació real de campanyes, en tant que són un partit que diuen que provenen de lo popular i no provenen de lo popular perquè no tenen quasi base, per tant, d'entrada el seu plantejament d'inici ja el qüestiono.
Però si vaig sortir del 15M.
Això és un apoderament del moviment popular, diguem-ne. Per això vull dir que miro aquesta foto i a mi em preocupa que això... O sigui, hi ha quatre partits, dels quals dos tela, un... No sé, és que jo veig... Em fa patir que això sigui el que es presenta. I aquí representen, home, senyors de 40... Hem dit 40 i potser van cap als 50.
És un canvi generacional.
A mi no em representen, eh?
No, tu o sigui, no representes,
I no dic a mi com a dona. Però és que clar, és que el 50% de la població, que som les dones, allà veiem poca cosa que comenci que parli de nosaltres. Però és que a més, ja no et dic que hi hagi d'haver representants més grans, més joves, tal. Home, però veure una miqueta més de pluralitat en l'estil, fins i tot... no sé, de veritat, a nivell estètic, no sé, que algú es posi una camisa d'un altre color, saps què t'ho vull dir? O sigui que és per complir alguns estereotips que els hi deuen haver dit algun tipus de responsable de comunicació i tot el rotllo, van tots que...
Venen tots del mateix curs.
Però després en el míting, que és negres i les dones, sempre darrere que es vegen, eh?
Fan molta mandra.
Això és com els joves d'abans, que sempre posaven joves darrere dels mítings asseguts,
sí,
no?
Sí, però és a dir...
Els cinc que sortien, hi havia 4 corbates i un sense corbata. El sense corbata era el de Vox.
Clar, però és estratègic. I el Podemos anava sense corbata. I sense americana. És igual, al final són tot això, són jocs que ja ens els sabem. Abans la comunicació jugava més, però ara la gent no es borra, la gent ja entén per què el Podemos porta corbata i no porta americana, i en canvi l'altre no porta corbata.
Pues clar.
I al final que aconsegueixen fer anar tots cap a una espècie, una suposada centralitat, que és falsa. A més, si t'hi fixes, a Catalunya... tot el que ha passat darrerament, hem estat normalitzant una moguda al carrer, un tipus de... No sé, el dia que va sortir la sentència la gent va deixar la feina i se'n va anar al carrer. És a dir, aquest trencament de la normalitat, aquesta normalització de certes pràctiques, és una cosa que, diguem-ne, s'escapa per l'esquerra del que estava acostumada a una Catalunya convergent, no? I en canvi tinc la sensació que l'Espanya que se'ns presenta és l'altra. L'Espanya on anem a buscar el ciutadà mig, el anem a buscar cap a la dreta. Saps? Perquè fins i tot el més semblant a l'esquerra, que és Podemos, se'ns presenta amb la corbata, no sé què, saps? És a dir, la finestra del que és el ciutadà central s'està desplaçant cap a l'esquerra Catalunya i cap a la dreta Espanya. O aquesta és la sensació a nivell d'anàlisi de comunicació i del que fan els partits quan es van a vendre, diguem-ne.
Bé, en qualsevol cas, portem uns dies, ho dèiem, ho hem parlat molt, d'una certa aturada, no?, de l'actualitat aquí a Sant Cugat. L'única cosa més o menys novedosa va ser precisament ahir aquesta manifestació d'una quarantena de persones per mostrar el rebuig a l'augment de l'IBI i el tribut metropolità. N'hem parlat en el seu moment en què es va anunciar, ara que tot plegat ha acabat arribant, han començat a arribar també les primeres cartes amb aquest impost. No sé el vostre entorn si se n'ha parlat, jo crec que segurament deu ser de les coses que passen a la ciutat que més...
El meu entorn hi ha propietaris.
Que més ha arribat, bé, sí, evidentment, però que més ha arribat a altres...
En el món, tot que hi ha més ocupes que propietaris, és una cosa...
Per vosaltres, us ha arribat a aquestes queixes, teniu alguna sensació, o la gent simplement, hi ha hagut un grup de gent que s'ha manifestat però no ha sigut un...
El comentari que jo he rebut al voltant és ens augmenten i bé, què hi farem?
No, resignació.
Sí, resignació, exactament.
La sensació del meu entorn, que hi ha gent molt diversa, és que ningú està d'acord. Ni gent d'Esquerra, ni votants de la CUP, ni votants del PP, ni votants d'Esquerra, tothom està en contra de la pujada de l'IBI i veig una certa preocupació també amb gent que està de lloguer a veure com això pot afectar el rebut del lloguer, perquè els propietaris el més lògic que facin és mirar, si a mi em puja l'IBI, doncs li pujo el llogater, el que em paga cada mes, i ximpum. I no estem perquè els lloguers pugin més a Sant Cugat, no sé, suposo que hauran estudiat a veure com pot impactar aquest nou rebut, aquest augment. Ara, també sobre la manifestació d'ahir, també m'agradaria veure qui hi ha darrere. No sé qui hi ha darrere.
Ha sigut bastant espontània, em sembla.
L'espontani és grup de Facebook del Monestir de Sant Francesc, on està l'Associació de Comerciants i veïns diversos.
Exacte, com es...
O sigui, no ha sigut una cosa dirigida políticament, sinó que va ser totalment espontània, de quan van començar, almenys al barri, va començar a ser la conversa, el tema de conversa, i van decidir organitzar una manifestació.
Vaig veure que Ciutadans ja es va apuntar al carro. Doncs
això ja és una altra cosa, que després s'hi apuntessin és una altra cosa.
En lugar a dudes.
Sí, en lugar a dudes, sí.
Home, només tenen una setmana. O sigui, han d'aprofitar qualsevol escletxa per a col·locar-se en la campanya electoral. Amb una setmana de campanya...
No, però és cert que Ciutadans, el discurs sobre la pressió fiscal, que diuen ells, l'han tingut.
L'han tingut
també
sempre.
Era lògic, no?
Sí, l'han tingut sempre. Però llavors, amb més seguretat, però bueno, algú l'ha de pagar, aquesta seguretat.
Precisament, en aquest sentit, la sensació una mica de tota d'aquesta pujada de l'IBI, que segurament sigui la primera gran mesura, no?, del que podem parlar d'aquest nou govern, que va anunciar que al novembre començaria a haver-hi certa activitat. Més enllà d'això, dèiem que ahir va haver-hi també la presentació dels actes del Dia contra la Violència Masclista, que és el 25 de novembre, però que començaran ara i duraran fins al desembre. Realment es tracta d'un programa prou ampli, amb moltíssimes entitats que hi participen. Suposo que també en aquest sentit és una de les apostes d'aquest nou govern, no? També del de encara, diguem-ne, apostar més per aquesta lluita contra la violència, que evidentment no és que l'anterior govern no ho fes, no? Però si pot posar una marxa més en aquest àmbit.
Sí, però de moment no ho ha fet, diguem, perquè la programació aquesta no és tan diferent al que s'ha fet a 3 anys. Jo entenc que ho han de fer i ja està, ja ho faran i tindran temps i hi ha 3 anys, però ara per ara és una voluntat no traduïda a la realitat. De fet, una de les coses que vaig preguntar quan vam fer ahir la roda de premsa és les xifres que l'any passat, perquè tots els anys es donaven unes xifres del número d'atencions que hi ha hagut. A més, era bastant complet perquè et donava per on s'havien detectat, quins eren infants, que, bueno, tenies com un dibuix interessant per a fer seguiment. Ja ho sé que les xifres després amaguen una realitat molt més crua que no es veu, eh? I l'any passat no es van donar les xifres completes, dient que estaven millorant tècnicament, tal, no sé què. Vale. Ho teniu enguany? No, encara no. Bé, pues, aprofundir-te més, millorar com captes les xifres, mirar en base a les xifres què pots millorar i què no, perquè les xifres per si no serveixen absolutament per a res. I bé, hi ha coses a anar millorant. Un altre dels reptes que tenen és com ampliem el pressupost municipal en perspectiva de gènere, perquè el que van fer l'any passat, que era la primera aproximació, no era més que una anàlisi de quants treballadors hi havia i poc més, no? Vale, bueno, són aquestes coses les que han de fer que
jo entenc realment... que, bueno, sempre faig el mateix, eh? Però jo entenc que això és el que hem d'anar veient i que no, no estem en alçades encara d'avaluar això, i en canvi sí que us he de dir que a nivell dels tècnics, les tècniques de l'Ajuntament han fet un acostament als col·lectius que treballen en matèria de gènere, i ho dic perquè ho he viscut en primera
persona. Sí, ho van dir ahir, a més.
Ah, sí,
no, doncs, és cap, no,
vull dir, val, bueno, no, jo com a col·lectius, diguem-ne, Vull dir, per tant, sí que hi ha hagut un acostament als col·lectius que treballen en des d'aquesta perspectiva, cosa que no s'havia fet abans de manera explícita, de venir a les reunions i dir què podem fer junts i anar de la mà. Per tant, a més, adequant-se als nostres tempos, que us he de dir que això és una cosa molt agraïda, que quan el moviment associatiu treballem, o sigui, ens hi posem a partir de les 7, doncs que l'Ajuntament se t'acosti a partir de les 7 és molt agraït, perquè no has de saltar-te feina per anar a una reunió a les 11:20 amb l'alcaldessa o amb el regidor tècnic de torn, sinó que diu, vale, la vostra assemblea és un dimarts a les 8, doncs vinga a l'assemblea del dimarts a les 8, i dius, hosti, gràcies. I això ha passat unes quantes vegades ja, per tant.
Jo crec que són mesures que les que hi ha i les que s'han d'emprendre i les que sorgiran, jo crec que tenen una màxima urgència. I si no, les notícies d'aquests últims dies, que Castellbisbal, un home que mata la seva dona, em sembla que és a Lleida, un fill que mata la seva mare, en fi, cada dia potser no, però cada dos per tres surten coses, no solament a nivell local, que potser no tant, però sí a nivell de l'Estat i també de Catalunya, que et posen la pell de gallina. Vol dir que s'han de prendre mesures. S'han de prendre mesures que costen diners, està clar que sí, perquè vol dir implicar gent, implicar professionals, vol dir elaborar programes, però també vol dir influir en l'educació dels nostres fills des de les escoles, des de les famílies. Per tant, ha de ser una moguda general que ha de començar des dels àmbits més íntims, com pot ser la família i la pròpia escola, i evidentment sempre amb el suport dels propis ajuntaments. I aquí l'Ajuntament sí que s'hi ha d'implicar el 100% i ha de fer programes i ha d'elaborar programes que sé que sí, que costen diners, sí. Repeteixo, perquè implica gent, però també hi ha molt voluntariat, hi ha moltes associacions, hi ha moltes entitats feministes o no tan feministes, però que volen tirar endavant projectes en aquesta línia. Per tant, el que cal que l'Ajuntament és que motivi, mogui i faci coses.
No sé si és un desig o així, però m'agradaria, crec que seria molt interessant que es comencés a fer feina a les escoles. És a dir, jo detecto, bueno, però no des de les comissions de gènere, que està molt bé, o sigui, em trec el barret amb les comissions de gènere. No, que l'Ajuntament incidís en la formació en matèria de gènere dels professionals.
Home, això és bàsic, però aquest és un problema de sensibilització. Però jo crec que a Sant Cugat, això va començar cap al mes de setembre, es va començar a fer tot el tema d'AFAS i el tema de col·locació i el gènere.
Sí, però això
gènere.
Això segueix sent el que deia el
sí, però
genial,
està,
però
està moviment vinculant, des de la part, per exemple, que jo conec, que estem treballant amb les diferents escoles i s'està vinculant també amb les escoles i s'està començant a fer tallers i s'està mirant d'involucrar en aquests tallers el personal docent. I això és un pas fonamental.
Sí, doncs, en aquesta línia, doncs, per mi que l'Ajuntament aposti fort per la formació en aquest sentit. Un segon, per acabar el que deia, que m'agradarà veure, crec que és una tonteria, però un indicador de gènere a les escoles és el dia de Carnaval. El dia de Carnaval és increïble com totes les nenes, totes, és una hipèrbole, òbviament, van vestides de princesa i tots els nens d'altres. És increïble, eh? O sigui, jo entro a l'escola i em quedo així, I les mares, no? No, és que la nena volia, no, si és el que em preocupa, que la nena volgués, no? Ja m'ho imagino que no l'has obligat.
Però això és complicat, és realment complicat.
No, per això, però és un gran indicador. Hem d'aconseguir
trencar amb aquestes propostes, és realment, perquè a més, o sigui, més enllà del que es pugui fer des de les famílies, que és molt, o que s'està intentant que sigui molt, vull dir, després tens el xup-xup que tenen els mateixos nens. És aquesta identificació que fan ràpidament entre el que és nena i és nen, i a més,
i
aquest atac
anuncis,
que hem vist 20.000 vegades i que és una situació en la qual portes una cosa que no correspon al sexe masculí o al femení. Penses, hòstia, no pot ser. Però passa entre nens, i que suposo que veuen tele, veuen àmbits socials i has de continuar treballant el tema de sensibilització.
I és molt dur com a referent adult, és a dir, el teu fill es vol posar unes malles roses amb estrelles, perquè si vas a buscar unes malles a una botiga que tingui dibuixos, només són malles, diguem-ne, del que col·locaríem a la secció femenina, no? És a dir, totes són amb estrelles, amb cors i tal, no? Però els nens encara són petits i diuen, vale, les vull, i fas ok. I tu portes els nens a l'escola amb malles roses amb estrelles.
I quan tornen,
el petit no diu res i el gran diu que les nenes de tercer li han dit que porta malles de nena. Sí. Llavors, a l'hora d'esmorzar, no? Qui s'ha de vestir? És a dir, qui t'ha de vestir tu, les nenes de tercer o tu? tu, vale? I ell mateix diu, jo, i es posa les malles roses un altre dia, no? Però, és a dir...
I el dia següent manen les de tercer i ja no et poses les malles.
Aquesta que tens tu, aquesta que tens tu, no, jo... hauríem de veure a quin percentatge de la, a les cases, efectivament, la mare, en aquest cas...
No, jo pa, ho entenc, eh? És a dir, tu passes un moment que penses problema, no et posis perquè... les malles perquè es fotran amb tu, clar, i ho penses, clar. Però llavors dius vaig agafar aire i tira, o sigui, tot empodera en aquesta vida, fins i tot decidir que portes malles roses amb estrelles, tot és un aprenentatge. Ara entenc els pares, però bueno, que hem de fer també doncs una mica de, vull dir, que els pares al final que sí, que hem de fer molta feina nosaltres d'agafar aire i dir, val, no passa res, no passa res. Un altre a la botiga li has dit, no, no les agafes, aquestes són de nena, i fas, val, no, no passa res, no passa res, no passa res, saps? Però vull dir que és tot un context el que...
És un procés de sensibilització. Nosaltres estem treballant totes aquestes situacions en els àmbits mediàtics, no? I una de les coses que un dia, això, fa temps, no? Descobreixes el passadís rosa i pensar que quin punyetes és el passadís rosa. I aleshores tu entres en una tenda de joguines i aleshores està el passadís blau, clar, que són els Playmobils, els Legos, els no sé què, i són coses de nens, i entres al del costat i és el passadís rosa, i aleshores és tot de nenes, nines, vestits, disfresses, etc. I penses, ah, tenim un problema. I és un passadís, i el passadís rosa, i pensar, ah, doncs és veritat, eh? I es repeteix a tot arreu.
Sí,
no?
Per això, i és molt difícil, eh? Perquè al final és dir, no encenguis la tele, no? És que si deixes el llibre a vedrio, és no entris a les botigues de joguines, no encenguis la tele, no vegis publicitat, perquè tot
no
és
sèries.
Tot és estímuls en la mateixa direcció.
Bueno, però és un sistema,
perquè, què pot
és un
fer,
tema
què pot fer l'Ajuntament?
Jo, per mi...
No estic dient que l'Ajuntament no pugui fer res, sinó al contrari. Però,
quina
mena de propostes?
Per mi una cosa seria que tots els treballadors de l'Ajuntament... Quants treballadors té l'Ajuntament de Sant Cugat?
Anessin amb malles roses, amb estrelles.
Pues
un dia estaria bé.
Òbviament que no.
A mi em quedaria molt bé.
Que tots els treballadors i treballadores de l'Ajuntament fessin una formació en general. Tots. Sensibilització. Quants treballadors té l'Ajuntament? No sé, saps? Jo allà on treballava jo, cada 8M portava una... O sigui, vaig organitzar a l'hora de dinar un pica-pica sobre gènere, i fèiem una xerrada el dia 8 de març, ara que era vaga ho fèiem el dia abans, doncs, i xerràvem sobre gènere, homes i dones, perquè jo muntava una xerrada a l'hora de dinar, sense treure horari laboral. Si això ho podem fer a una empresa perquè una treballadora es motivava i ho feia, per què no fer-ho a l'Ajuntament marcant exemple, explicant-ho? Avui tots els treballadors i treballadores fan formació en gènere. Doncs sí, tots, i que quedi sensibilització i exemple.
Per exemple, en TV3 ja estem parlant fa 15 anys o així, que vam començar amb el Consell de l'Audiovisual de Catalunya, vam estar treballant a la Mesa de l'Audiovisual, Mesa per a la Diversitat en l'Audiovisual, i des de TV3, des de baix, vull dir, una gent que estava molt motivada, nosaltres estàvem treballant en temes de discriminació, i aleshores el que van començar és un projecte de cursos de sensibilització per a tothom que participava a TV3. És a dir, des de càmeres, tècnics, productors i, evidentment, periodistes. És a dir, tot i tothom assistia a unes sessions de sensibilització i de formació en temes d'antidiscriminació, és a dir, què és el que no pots dir, què és el que no pots fer, què és el que... O sigui, perquè la gent normalitza discursos que són discriminatoris, racistes, masclistes, i els normalitza com una cosa... no passa res, és broma. No, no és broma, és una situació molt peculiar. Per tant, aquesta sensibilització en tots els àmbits, i evidentment un ajuntament ha de tenir un respecte absolut a tot, doncs això, els cartells, les imatges, el material que promou, les activitats que promou, la gent, les associacions en què treballa, aquest és un sistema, perquè és un tema sistèmic, és un tema estructural, i aleshores lluitar contra això és molt complicat, i aleshores tu tens un primer àmbit de formació, i quan algú no fa aquestes coses, doncs tens la possibilitat d'anar treballant, i al final dir, escolta'm, no es pot dir segons quines coses, no es poden ensenyar segons quines fotografies, quins cartells. A mi sempre un exemple que jo tinc és, entro en un hospital, i aleshores era molt bonic perquè som infermeres, però això és una cosa, també hi ha infermers, i volem la imatge de gènere, i volem el respecte. fantàstic, i al costat hi havia una foto amb un senyor vestit de metge i una dona vestida de mamà. I aleshores és, els metges t'ajudem a cuidar dels teus fills. I penses, ja, veus? O sigui, tens el yin i el yang, i penses, hòstia, algú ha de treballar, perquè això es normalitza, és normal que tu tinguis un metge home i una mama que cuida dels nens, i penses, ja, doncs no ho estàs fent bé. Això que ha estat normal durant molt de temps, doncs això són qüestions que s'han de cuidar. I aquesta mirada crítica, doncs algun dia, és que la tenéis la piel molt fina. Doncs pues sí, la tenim finíssima.
Jo crec que tothom en els seus espais ha de generar, ha de generar transformació. Jo no sé, ahir estava fent una formació sobre comunicació a 8 persones, de les quals sempre contestava un home primer que ningú. Pues a la tercera vegada li vaig dir, mira, perdona, però a partir d'ara, la conversa no vull que sigui entre tu i jo, compta, sisplau, fins a 3 abans de respondre, i cura que sempre parlis després que hagi parlat una dona. Es van quedar les 8 persones quadrades, però al final aquelles 8 persones van tenir uns segons de... Hòstia, no? Però és que el tio invisibilitzava la resta de tios, però sobretot invisibilitzava les 4 dones, que és que no van obrir boca fins que no ho vam frenar, no? Doncs tothom, en els seus espais íntims, de professionals associatius, pot fer passets endavant per transformar això. Per tant, l'Ajuntament pot ser exemple.
I tant, i tant. Jo, per exemple, ara pensava, quan estàveu parlant, amb el llenguatge no sexista, per exemple, des dels mitjans de comunicació, al propi ajuntament, a les escoles, no tot cal dir-ho, tothom hauria de fer formació en aquest sentit, que no és fàcil, jo us puc dir que per experiència en vaig fer un ja fa uns anys, i no és fàcil, perquè quan tu escrius, per exemple, per posar un exemple, o quan parles, i quan tornes a recuperar el que has dit, si està gravat o te'n recordes, o el que sobretot has escrit i t'ho tornes a llegir, dius, ostres, això està malament, i porta temps. Està clar que porta temps. Però tots ens hi hem d'esforçar des dels mitjans, repeteixo, de comunicació, ràdio, televisió, mitjans escrits...
És bàsic.
No tens la sensació, i el Jordi el Cugatenc, i segurament l'Àgata amb el tot, és a dir, no teniu la sensació que en el moment en què comences a practicar la transformació és relativament àgil i ràpid. Sí, és a dir, sí. Jo de cop me n'adono que parlo amb... Ara hauré fet 8 cagades durant la meva intervenció, però que parlo en neutre o que... Exacte. Faig... No? I tinc la sensació que em surt ja inconscientment i ja no em sembla forçat, que...
És qüestió d'hàbits, de mentalitat, sí. Però també de formació, perquè,
sí, saber
perquè,
que,
perquè
saber
no,
les
això no ve, no ve de dalt, eh?
No,
ve
de... formació, està sí. Clar.
Agata, no t'hem sentit gaire.
No, estava escoltant perquè era molt interessant. Jo crec que comença el canvi, ha de començar també des de casa, vull dir, perquè els infants el que fan és copiar els comportaments dels adults, i si tu tens un pare que no s'aixeca de la taula i ni per parar-la, ni per desparar-la, ni per cuinar, i ets un nen, pues, tu ho imitaràs, i si tens una mare que tot el dia li fa els compliments al pare, pues, tu quan siguis gran ho imitaràs, i crec que comença, tot comença per casa. I amb el respecte al que deia l'Aina sobre el tema de l'Ajuntament, bueno, l'Ajuntament pot fer coses, però miracles tampoc a Lourdes. Clar. Llavors, clar, sí, la formació dels treballadors, sí, és important pels treballadors, però això s'ha de s'ha de portar fora. Vull dir, és el més important el que ha de fer l'Ajuntament, més que dins del seu edifici, del seu Ajuntament, dels seus treballadors, és saber quines polítiques aplica a la resta de ciutadanies i quina és la mostra. I sobre el tema del llenguatge aquest sexista, bueno, no sé si passa per dir tots i totes, que a mi em costa molt escriure-ho perquè és complicadíssim. Sí, igual que dir Sant Cugatencs i Sant Cugatenques, costa molt també per una qüestió d'espai. Sí, és així. I l'altra cosa, també el tema dels petits, els micromasclismes, no? Que en diuen que, bueno, de micros també no hauríem de parlar si ho són. Jo vaig tenir un exemple, no? Va dir, ostres, aquesta foto tan grossa amb aquesta dona que és tan lletja. Ostres, tu, aquest comentari d'un home, i mira que, saps, dius, a vegades us hauríeu de mirar al mirall abans que diu una dona és lletja, no?
Jo perquè... ho he sentit al revés, també, bastant sovint.
Bueno, no. Jo no ho sento tant, doncs. És un home, si va arreglat i no sé què, i és tipus Pedro Sánchez, Albert Rivera, no sé què, ja pot ser lletja, que, bueno, aquí ningú es ficarà amb el seu físic. Igual que quan, recordo també, quan quan es, hi havia l'Alicia Sánchez Camacho al PP, mira que hi havia coses per criticar-la, no? Pues la criticava pel seu físic. I crec que hem de començar a canviar aquestes cosetes, perquè jo crec que els homes no se'n donen compte, alguns homes, alguns homes no se'n donen compte, i quan els hi retreus et diuen que ets una exagerada i una histèrica gairebé.
A mi sembla que hi ha dos àmbits. Hi ha dos àmbits. És l'àmbit interior, personal, familiar, i l'àmbit social. I en aquest moment, ja fa uns anys ja, l'àmbit social cada vegada pesa més sobre l'àmbit familiar. És a dir, dins de la família pots tenir un tipus de comportament, un tipus de raonament, un tipus de funcionament, però el que ve de fora, el que ve de fora té tanta potència, tanta força, que es fa molt difícil. Per tant, educacionalment és imprescindible començar també aquesta acció. Escola, escola. El senyor Bascala hi va dir que una de les coses que voldria controlar és l'educació. Significatiu.
Bé, és de Vox, sí, de fet, és un dels temes. Escolteu, doncs, la setmana que ve ens mirarem els resultats de Sant Cugat. Parlarem de més coses. Moltíssimes gràcies a tots els que sou aquí avui. Jordi, Raül, Aina, Eduard, Rogeli i Àgata. És que amb tanta gent al final se m'acau bloquejant.
Bueno, avui hem fet un complet.
I tant, anem a les notícies i tornarem després, que avui volem parlar del Festival Trona. Fins ara.